Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia. Comencem l'informatiu matí parlant de la vida de Marc Cutillas Terribas. Un reportatge avui estrena a Cugat Mèdia per abordar el dia a dia de la síndrome de Down. En un dia qualsevol d'en Marc Cutillas veurem com es lleva, agafa les seves coses i se'n va a la Masia Can Ametller, al restaurant on treballa de dimarts i dissabte. Ara ja fa 3 anys que hi és i allà hi serveix pa, les olives, recull els plats, pren nota, i aquest és el dia que té en Marc, un noi amb síndrome de Down, com hem dit, però això no li impedeix tenir una vida molt autònoma. Aquesta, en gran part, és gràcies a l'educació que li han donat els seus pares, que tenen molt clar que ara, amb els 26 anys del seu fill, l'han de tractar com el que és, un adult. La seva mare, Mònica Terribas, explica que se l'ha de fer responsable i que hi ha dies que se l'ha d'apretar, però que no està al 100% del que ell pot fer, però també és bo donar-li llibertat, ha dit la mare, i aquella autonomia perquè no s'equivoqui. Un equilibri complicat, però que tant ella com en Sergi Cutillas, el pare d'en Marc, van superant dia a dia per procurar ensenyar-li totes les eines perquè pugui tirar endavant ell sol per quan ja no hi siguem, han dit. Un reportatge, ja sabeu, la crònica social, sempre al dia, al 91.5 de la FM i constantment a Cugat.cat. Parlem d'esport. Sant Cugat arriba al tram final del Pla Estratègic de l'Esport 2017-2026 amb alguns dels objectius acomplerts, però d'altres també amb deures pendents. El document, impulsat fa 8 anys per definir un model esportiu de ciutat activa, saludable i inclusiva, ha contribuït a mantenir uns nivells de pràctica esportiva molt elevats, però no ha assolit del tot els objectius en governança, equilibri territorial i gestió d'equipaments. Ara l'Ajuntament, a través d'una nova diagnosi encarregada a la consultora ITIC, treballa en el Pla Estratègic del Futur, el que comprèn 2026-2035, un document que pretén corregir aquestes mancances i reforçar la dimensió social i econòmica de l'esport santcugatenc. Aquest nou pla es troba en fase de diagnosi i l'elaboració de les propostes d'actuació. En el darrer Consell Sectorial d'Esports, celebrat aquest octubre, el seu responsable, Jordi Vinyes, va presentar alguns dels primers resultats d'aquest diagnosi. Un d'ells és l'alta pràctica esportiva dels infants i joves de la ciutat, que se situa gairebé al 90%. I és que la darrera onada de l'Observatori Sociològic, parlant dels esports, confirma aquesta tendència entre la població adulta. El 72% de la ciutadania fa algun tipus d'activitat física o esportiva, principalment gimnàs, caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i això, persisteixen diferències de gènere, sent un 76% els homes davant el 69% de les dones. El nou Pla Estratègic de l'Esport mantindrà els grans objectius, actualitzar les prioritats a partir de 5 eixos: governança i treball transversal, itinerari esportiu al llarg de la vida, equipaments i entorn, marca de ciutat i esport com a motor econòmic. El calendari preveu que la diagnosi definitiva es validi entre octubre i novembre i que les estratègies i accions concretes per al 2026 s'aprovin abans d'acabar l'any.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ressaca de festa de tardor que ha celebrat enguany el 50è aniversari i ho ha fet amb canvis amb el format d'una iniciativa que serveix perquè el teixit associatiu s'acosti a la ciutadania. Enguany la proposta ha canviat d'ubicació, deixa enrere Octavià per celebrar-se al Parc de Ramon Barnils. Cugat Mèdia ha preguntat a les entitats com han viscut el canvi i hi ha hagut opinions de tots els colors. Podeu repassar el reportatge dels serveis informatius sobre aquest 50è aniversari de la festa de tardor. El canvi d'ubicació s'ha propiciat perquè les parades de les entitats i les activitats culturals s'acollissin al mateix espai, i això precisament ha satisfet part de les associacions. Des de la comissió de la festa de tardor, Joan Cortadelles, creuen que el canvi ha estat un encert total. El manifest de la festa ha reivindicat mig segle de festa, lluita i compromís ciutadà. nascuda el 28 de novembre de 1976, impulsada per 26 entitats reunides a la Coordinadora d'Entitats en un moment de plena transició democràtica, la iniciativa va néixer amb el lema «Recuperem les institucions del poble pel poble», reflectint així l'esperit reivindicatiu i popular que encara avui la caracteritza. Aquell primer esdeveniment, sorgit d'un teixit social actiu i combatiu, marcaria el camí d'una celebració que sempre ha estat més que una festa, un espai de mobilització, memòria i participació ciutadana.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat s'ha situat al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix, Vicky Bernadet, filla predilecta. Serà en un ple extraordinari aquest dijous a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. En les seves primeres declaracions, en coneixes la notícia, l'activista ha afirmat a Cugat Mèdia que ha estat una meravellosa sorpresa il·lusionant, que s'ha sentit molt honorada i agraïda amb tota la ciutat de Sant Cugat per reconèixer i formar part activa del compromís amb la protecció de la infància. La futura filla predilecta ha afegit que Sant Cugat és una ciutat solidària, activa i involucrada amb les organitzacions de la societat civil i que per ella és un honor rebre aquesta consideració on es sent com a casa, pensant en Sant Cugat del Vallès.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I acabem parlant d'esports de nou. El primer equip masculí de la UES de bàsquet ha perdut per 60-90 davant el Castelldefels a la jornada 4 de la tercera FEB. Els santcugatencs s'han vist superats àmpliament a partir del tercer quart amb una mala defensa i poc encert ofensiu. Els visitants ocupen la primera posició de la taula compartida amb Igualada i Mollerussa. Els santcugatencs són novens, amb un triomf i tres derrotes, i visiten aquesta jornada a la pista de l'Hospitalet, quart classificat. El partit ha començat molt igualat, amb una UESC molt encertada i també amb molta intensitat. Els visitants també han exhibit talent a l'inici del partit. El 19-18 explica la igualtat del primer quart. Els altres tercers quarts han estat un calvari per la UESC, que s'ha vist superat en tot moment per un Castelldefels superior en joc interior i també exterior. Errades en tir i nul rebot ofensiu i defensiu han convertit en un passeig plàcid el triomf visitant. I punt final a l'informatiu matí. Tornem amb més notícies sempre constantment a www.cugat.cat i aleshores en punt al 91.5 de la FM. L'infopodcast d'avui, amb tota l'actualitat d'aquesta jornada, se centra en aquest reportatge per parlar del dia a dia de la síndrome de Down que avui acosta Cugat Mèdia i també el 91.5 de la FM. Parlem del dia a dia de Marc Cotillas, un santcugatenc amb síndrome de Down, 26 anys, i una vida plena d'activitats. D'això se n'ocupen també els seus pares, la Mònica i en Marc, que tenen molt clar que el seu fill, amb 26 anys, se l'ha de tractar com el que és, un adult. I és així com en aquest reportatge veurem la seva vida treballant, la del Marc, a la masia de Can Ametller i també fent moltíssimes activitats al llarg de la jornada. Un reportatge sempre de Cugat Mèdia, la crònica social, el pols del 91.5 de la FM. També centrats en el que ha donat de si la crònica esportiva del cap de setmana amb un primer equip masculí de la UES de bàsquet que ha perdut davant el Castelldefels a la jornada 4 de la tercera FEB. Els santcugatencs s'han vist superats àmpliament a partir del tercer quart amb una mala defensa i poc encert ofensiu. Els visitants han ocupat la primera posició de la taula compartida amb l'Igualada i el Mollerussa. Els santcugatencs són novens amb un triomf i tres derrotes i visiten aquesta jornada la pista de l'Hospitalet, quart classificat. El partit que us comentem ha començat molt igualat, amb una UESC molt encertada i també amb molta intensitat. Els visitants també han exhibit talent a l'inici del partit. El 19-18 explica la igualtat del primer quart. Els altres tercers quarts han estat un calvari per la UESC, que s'ha vist superat en tot moment per un Castelldefels superior en joc interior i també exterior. Errades en tir i nul rebot ofensiu i defensiu han convertit en un passeig plàcid el triomf visitant. I coincidint amb el canvi d'hora d'aquest cap de setmana, uns consells que us fem arribar per part dels Mossos d'Esquadra, tenint en compte que ara es fa fosc més aviat, a quarts de 6 de la tarda. I és que el cos de seguretat català alerta d'un augment estacional dels robatoris a domicilis. Per combatre-ho, des de la comissaria de Sant Cugat s'ha activat un reforç en el patrullatge nocturn. Els agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, l'Anna Massa i el Paco Bustos, han explicat al magazín Faves Contades alguns consells per poder millorar la seguretat al domicili. Estigueu atents. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. Coplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia. Comencem l'informatiu matí parlant de la vida de Marc Cotillas Terribas. Un reportatge avui estrena a Cugat Mèdia per abordar el dia a dia de la síndrome de Down. En un dia qualsevol d'en Marc Cotillas veurem com es lleva, agafa les seves coses i se'n va a la Masia Can Ametller, al restaurant on treballa de dimarts i dissabte. Ara ja fa 3 anys que hi és i allà hi serveix pa, les olives, recull els plats, pren nota i aquest és el dia que té en Marc un noi amb síndrome de Down, com hem dit, però això no li impedeix tenir una vida molt autònoma. Aquesta, en gran part, és gràcies a l'educació que li han donat els seus pares, que tenen molt clar que ara, amb els 26 anys del seu fill, l'han de tractar com el que és, un adult. La seva mare, Mònica Terribas, explica que se l'ha de fer responsable i que hi ha dies que se l'ha d'apretar, però que no està al 100% del que ell pot fer, però també és bo donar-li llibertat, ha dit la mare, i aquella autonomia perquè no s'equivoqui. Un equilibri complicat, però que tant ella com en Sergi Cotillas, el pare d'en Marc, van superant dia a dia per procurar ensenyar-li totes les eines perquè pugui tirar endavant ell sol per quan ja no hi siguem, han dit. Un reportatge, ja sabeu, la crònica social, sempre al dia, al 91.5 de l'FM i constantment a Cugat.cat. Parlem d'esport. Sant Cugat arriba al tram final del Pla Estratègic de l'Esport 2017-2026 amb alguns dels objectius acomplerts, però d'altres també amb deures pendents. El document, impulsat fa 8 anys per definir un model esportiu de ciutat activa, saludable i inclusiva, ha contribuït a mantenir uns nivells de pràctica esportiva molt elevats, però no ha assolit del tot els objectius en governança, equilibri territorial i gestió d'equipaments. Ara l'Ajuntament, a través d'una nova diagnosi encarregada a la consultora ITIC, treballa en el Pla Estratègic del Futur, el que comprèn 2026-2035, un document que pretén corregir aquestes mancances i reforçar la dimensió social i econòmica de l'esport santcugatenc. Aquest nou pla es troba en fase de diagnosi i l'elaboració de les propostes d'actuació. En el darrer Consell Sectorial d'Esports, celebrat aquest octubre, el seu responsable, Jordi Vinyes, va presentar alguns dels primers resultats d'aquest diagnosi. Un d'ells és l'alta pràctica esportiva dels infants i joves de la ciutat, que se situa gairebé al 90%. I és que la darrera onada de l'Observatori Sociològic, parlant dels esports, confirma aquesta tendència entre la població adulta. El 72% de la ciutadania fa algun tipus d'activitat física o esportiva, principalment gimnàs, caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i això, persisteixen diferències de gènere, sent un 76% els homes davant el 69% de les dones. El nou Pla Estratègic de l'Esport mantindrà els grans objectius, actualitzar les prioritats a partir de 5 eixos: governança i treball transversal, itinerari esportiu al llarg de la vida, equipaments i entorn, marca de ciutat i esport com a motor econòmic. El calendari preveu que la diagnosi definitiva es validi entre octubre i novembre i que les estratègies i accions concretes per al 2026 s'aprovin abans d'acabar l'any.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ressaca de festa de tardor que ha celebrat enguany el 50è aniversari i ho ha fet amb canvis amb el format d'una iniciativa que serveix perquè el teixit associatiu s'acosti a la ciutadania. Enguany la proposta ha canviat d'ubicació, deixa enrere Octavià per celebrar-se al parc de Ramon Barnils. Cugat Mèdia ha preguntat a les entitats com han viscut el canvi i hi ha hagut opinions de tots els colors. Podeu repassar el reportatge dels serveis informatius sobre aquest 50è aniversari de la festa de tardor. El canvi d'ubicació s'ha propiciat perquè les parades de les entitats i les activitats culturals s'acollissin al mateix espai i això precisament ha satisfet part de les associacions. Des de la comissió de la festa de tardor, Joan Cortadelles, creuen que el canvi ha estat un encert total. El manifest de la festa ha reivindicat mig segle de festa, lluita i compromís ciutadà. Nascuda el 28 de novembre de 1976, impulsada per 26 entitats reunides a la Coordinadora d'Entitats en un moment de plena transició democràtica, la iniciativa va néixer amb el lema «Recuperem les institucions del poble pel poble», reflectint així l'esperit reivindicatiu i popular que encara avui la caracteritza. Aquell primer esdeveniment, sorgit d'un teixit social actiu i combatiu, marcaria el camí d'una celebració que sempre ha estat més que una festa, un espai de mobilització, memòria i participació ciutadana.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat s'ha situat al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix, Vicky Bernadet, filla predilecta. Serà en un ple extraordinari aquest dijous a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. En les seves primeres declaracions, en coneixes la notícia, l'activista ha afirmat a Cugat Media que ha estat una meravellosa sorpresa il·lusionant, que s'ha sentit molt honorada i agraïda amb tota la ciutat de Sant Cugat per reconèixer i formar part activa del compromís amb la protecció de la infància. La futura filla predilecta ha afegit que Sant Cugat és una ciutat solidària, activa i involucrada amb les organitzacions de la societat civil i que per ella és un honor rebre aquesta consideració on es sent com a casa pensant en Sant Cugat del Vallès.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I acabem parlant d'esports de nou. El primer equip masculí de la UES de bàsquet ha perdut per 60-90 davant el Castelldefels a la jornada 4 de la tercera FEB. Els santcugatencs s'han vist superats àmpliament a partir del tercer quart amb una mala defensa i poc encert ofensiu. Els visitants ocupen la primera posició de la taula compartida amb Igualada i Mollerussa. Els santcugatencs són novens amb un triomf i tres derrotes i visiten aquesta jornada a la pista de l'Hospitalet, quart classificat. El partit ha començat molt igualat, amb una UESC molt encertada i també amb molta intensitat. Els visitants també han exhibit talent a l'inici del partit. El 19-18 explica la igualtat del primer quart. Els altres tercers quarts han estat un calvari per la UESC, que s'ha vist superat en tot moment per un Castelldefels superior en joc interior i també exterior. Errades en tir i nul rebot ofensiu i defensiu han convertit en un passeig plàcid el triomf visitant. I punt final a l'informatiu matí. Tornem amb més notícies sempre constantment a www.cugat.cat i aleshores en punt al 91.5 de la FM. L'infopodcast d'avui, amb tota l'actualitat d'aquesta jornada, se centra en aquest reportatge per parlar del dia a dia de la síndrome de Down que avui acosta Cugat Media i també el 91.5 de la FM. Parlem del dia a dia de Marc Cotillas, un santcugatenc amb síndrome de Down, 26 anys, i una vida plena d'activitats. D'això se n'ocupen també els seus pares, la Mònica i en Marc, que tenen molt clar que el seu fill, amb 26 anys, se l'ha de tractar com el que és, un adult. I és així com en aquest reportatge veurem la seva vida treballant, la del Marc, a la masia de Can Ametller i també fent moltíssimes activitats al llarg de la jornada. Un reportatge sempre de Cugat Media, la crònica social, el pols del 91.5 de la FM. També centrats en el que ha donat de si la crònica esportiva del cap de setmana amb un primer equip masculí de la UES de bàsquet que ha perdut davant el Castelldefels a la jornada 4 de la tercera FEB. Els santcugatencs s'han vist superats àmpliament a partir del tercer quart amb una mala defensa i poc encert ofensiu. Els visitants han ocupat la primera posició de la taula compartida amb l'Igualada i el Mollerussa. Els santcugatencs són novens amb un triomf i tres derrotes i visiten aquesta jornada la pista de l'Hospitalet, quart classificat. El partit que us comentem ha començat molt igualat, amb una UESC molt encertada i també amb molta intensitat. Els visitants també han exhibit talent a l'inici del partit. El 19-18 explica la igualtat del primer quart. Els altres tercers quarts han estat un calvari per la UESC, que s'ha vist superat en tot moment per un Castelldefels superior en joc interior i també exterior. Errades en tir i nul rebot ofensiu i defensiu han convertit en un passeig plàcid el triomf visitant. I coincidint amb el canvi d'hora d'aquest cap de setmana, uns consells que us fem arribar per part dels Mossos d'Esquadra, tenint en compte que ara es fa fosc més aviat, a quarts de 6 de la tarda. I és que el cos de seguretat català alerta d'un augment estacional dels robatoris a domicilis. Per combatre-ho, des de la comissaria de Sant Cugat s'ha activat un reforç en el patrullatge nocturn. Els agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, l'Anna Massa i el Paco Bustos, han explicat al magazín Faves Contades alguns consells per poder millorar la seguretat al domicili. Estigueu atents, l'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I'm holding on to many things past, to anything that's gonna change my memories back. I'm holding on to everyone good, to everything that's ever been the way that it should. I'm holding on to things you said before you forgot what this love really meant to you. The words that I sent to you, now forgotten to you. No matter how hard I try, try. Everything that
that's ever been the way that it should. I'm holding on to things you said before you forgot what this love really meant to you. The words that I sent to you, now forgotten to you. No matter how hard I try, try.
En xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem parlant d'aquest escenari, ruptura en marxa i legislatura en risc. Junts convocarà avui un Consell Nacional per establir les bases de la consulta a la militància que entre demà i dijous decidirà si avala la decisió de la cúpula del partit de trencar relacions amb el PSOE. Carles Puigdemont fa responsable al govern de Pedro Sánchez un trencament que, si tira endavant, farà pràcticament ingovernable el país i bloquejarà definitivament els pressupostos. Els juntaires acusen els socialistes de no complir ni amb el temps ni amb la forma els acords d'investidura i el cop de porta polític es podria traduir en el fet que Junts no negociarà cap més votació al Congrés i s'acabaran les reunions a Suïssa amb el mediador internacional. Els de Carles Puigdemont rebutgen, però, sumar-se a una hipotètica moció de censura amb Vox i PP. En aquest sentit, el senador autonòmic dels Populars per Catalunya, Juan Milián, ha dit al Notícies en xarxa que Junts només gesticula i l'única sortida passa per un avançament electoral.
Que el hàmster continuï girant a la roda del processisme no canvia absolutament res, però el que cal és que es convoquin eleccions de manera immediata. És a dir, tenim un govern sense pressupostos, tenim un govern totalment paralitzat, les institucions s'estan podrint.
El Consell Executiu aprovarà avui l'oficina antidesnonaments i el desplegament de les energies renovables. El govern ha pactat aquestes iniciatives amb els socis d'investidura dels Comuns i d'Esquerra Republicana i inclouran mesures com un registre de grans tenidors i l'impuls d'una elèctrica pública. El sindicat d'estudiants crida a la vaga aquest dimarts contra l'assetjament escolar. El detonant de la protesta ha estat el suïcidi d'una menor de 14 anys víctima de bullying a Sevilla. Els convocats reclamen que es visibilitzi el problema i que s'activin els protocols necessaris per detectar-lo a temps. En aquest sentit, el psicòleg i president de SOS Bullying, Ferran Barri, ha destacat al Notícies en xarxa la importància dels mecanismes de prevenció a l'entorn de les víctimes.
El que hauríem de treballar és en la prevenció i sobretot en la detecció precoç, abans de que això es tapi. Perquè aquests casos de bullying, quan es posen de manifest, realment potser ja porten setmanes i fins i tot mesos enquistats. I per tant nosaltres fem i focalitzem l'atenció en el que seria la prevenció, amb l'educació emocional, educació en valors, sentiments i emocions.
Els veïns de la plaça Marquina de Girona han votat en contra del canvi de nom que proposava l'Ajuntament per retirar de la nomenclatura el record d'un poeta vinculat al franquisme. El consistori proposava que es tornés a dir plaça del Carril, però el 25% dels ciutadans amb dret a vot que hi han participat ho han rebutjat. En esports, 9 equips catalans disputen des d'avui fins dijous la primera ronda de la Copa del Rei de futbol. El primer que entrarà en joc és el Girona, que visita el Constància Mallorquí, equip de la Tercera Federació. Mitchell aprofitarà per fer rotacions i donar minuts als menys habituals. I en cultura, la Sala Univers del Cosmo Caixa exhibeix un fòssil de mamut llanut de 3 metres i mig d'alçada i 6 de llargària. Aquesta adquisició, provinent de Rússia i amb uns 50.000 anys d'antiguitat, convida a reflexionar sobre les grans extincions al llarg de la història de la Terra i aspira a convertir-se en un símbol de l'equipament.
Notícies en xarxa, edició matí.
Carles Puigdemont ha acusat el PSOE de ser el responsable de la ruptura de l'acord de Brussel·les i l'ha avisat que si les bases de Junts ho ratifiquen podrà ocupar poltrones, diu, però no podrà governar. L'executiva del partit a Perpinyà ha decidit per unanimitat el trencament de la relació amb el PSOE pels incompliments dels acords d'investidura. La decisió de ruptura haurà de ser ratificada per les bases del partit en una consulta que tindrà lloc dimecres i dijous. Ens en dona més detalls la nostra companya Mont Carvajal.
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha dit que el PSOE ha demostrat que només es mou per tacticisme i l'ha responsabilitzat de trencar l'acord d'investidura a consciència. Els ha retret no haver complert ni en temps ni en forma els acords i, en conseqüència, el retira el suport.
De manera que el PSOE ha trencat l'acord d'investidura a consciència. No pot dir que no estaven avisats. No pot dir que no sabessin que allò que estaven fent els portaria a aquest punt que avui som ara. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya. Ep, ni aquest govern ni qualsevol altre que no ajudi Catalunya.
I amb aquest nou escenari, Puigdemont ha assegurat que ara el PSOE haurà d'explicar com pensa governar sense pressupostos ni majoria parlamentària.
El govern espanyol no tindrà ni podrà recórrer a la majoria de la investidura. No tindrà pressupostos. No tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà tenir el govern, no podrà exercir el govern.
La militància de Junts podrà votar si confirma o tomba el trencament entre demà dimecres a les 10 del matí i dijous a les 6 de la tarda, quan se sabran els resultats.
El govern espanyol ha emès un missatge de tranquil·litat davant la decisió de l'executiva de Junts, s'ofereix mà estesa i continua dialogant per arribar a acords. I assegura que treballarà en votació a votació i que la relació amb Junts sempre té alts i baixos i que ho superaran. També ho ha dit la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, que ha afegit que aquest govern és el millor per a Catalunya i per a Espanya.
Y vamos a seguir trabajando porque, como insisto, vale la pena dialogar, vale la pena negociar, vale la pena alcanzar acuerdos, porque ahí tienen ustedes los datos económicos de nuestro país, los avances también que hemos vivido durante estos años en nuestro país, porque es lo mejor este gobierno para Cataluña y porque es lo mejor este gobierno para España.
D'altra banda, des del Partit Popular veuen aquest trencament com un gest simbòlic, buit i que no farà que canviï res. Juan Milian, que és senador autonòmic dels Populars per Catalunya, ha defensat que l'única solució real i que ajudaria els ciutadans és un avançament electoral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
Es tracta d'un trencament simbòlic. No hi ha un trencament de debò, el que hi ha és processisme, el que hem vist en els darrers anys a Catalunya, especialment en el cas de Junts. És gesticulació buida, és fer veure que fan alguna cosa, que amenacen, però res més. Però el que cal, creiem, des del Partit Popular ara, és que es convoquin eleccions de manera immediata. És a dir, tenim un govern sense pressupostos, tenim un govern totalment paralitzat, les institucions s'estan podrint.
De la seva banda, Esquerra Republicana s'ha volgut diferenciar del tarannà de Junts i sostenen que no s'aixecaran mai de cap negociació. El portaveu de la formació, Isaac Albert, assegura que els interessos de Catalunya no es defensen sols.
No escenifiquem, no ens enfadem, no amenacem. Els interessos de Catalunya no es defensen sols i nosaltres no renunciarem mai a defensar els interessos de Catalunya a tot arreu i a on sigui. I aquest és el nostre posicionament en aquests moments i el mantindrem en les properes setmanes i mesos. L'objectiu és defensar els interessos del país.
El govern i els comuns han signat la creació de l'oficina antidesnonaments que aprovarà avui el Consell Executiu. Està previst que comenci a funcionar a principis del 2026 amb una plantilla inicial de 50 persones que han de vetllar per no desnonar famílies en risc. La posada en marxa de la mesura s'aprovarà avui dimarts en els acords de govern. El pacte també preveu la creació d'un registre de grans tenidors i tot plegat forma part de les negociacions pel suport dels comuns als pressupostos del 2026. És una informació del nostre company Marc Dalmau.
La unitat antidesnonaments neix amb el nom de Servei de Protecció i Estabilitat i està destinada a donar atenció i detectar les famílies en situació de desnonament i amb risc d'exclusió social, ja sigui per impagament de lloguers o d'hipoteques, tot plegat amb un pressupost anual de 8 milions d'euros. Tot i l'acord, la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, ha aclarit que aquest pacte encara no garanteix el suport del seu partit als pressupostos del govern per l'any que ve.
Té sentit seure a negociar per arribar a nous acords amb el govern de la Generalitat quan encara tenim acords del suplement de crèdit, primer, segon i tercer principalment, que no s'han cobert? I la nostra resposta és no. Estem esperant data per part del govern de la Generalitat per a una segona reunió. Per tant, estem a l'espera i la resposta, per tant, és no. Encara no estem en disposició de seure a negociar els propers pressupostos.
A banda, també s'ha acordat la creació d'un registre de grans tenidors on tant persones com empreses amb més de 5 habitatges en propietat hi hauran d'estar inscrits i, en cas de no fer-ho, poden enfrontar-se a sancions de fins a 90.000 euros. A més del suport de la formació del BIAC, l'executiu de Salvador Illa necessita també el suport d'Esquerra Republicana, que ara mateix depèn del finançament singular que s'està negociant amb el govern central.
Un altre acord a què han arribat comuns, govern i en aquest cas Esquerra Republicana és el de l'aprovació aquest dimarts del decret llei de desplegament de renovables. La intenció és preservar espais agraris i potenciar l'elèctrica pública a partir d'un equilibri entre l'acceleració del desplegament i el consens dels ajuntaments. Així desapareix l'interès públic superior en la implementació de parcs de renovables que feia que els consistoris no tinguessin res a dir quan es volia desenvolupar un projecte al seu terme municipal. A més, es desincentivarà el pas directe del sòl agrari a sòl per a renovables i es promourà la instal·lació en un sòl industrial i urbanitzable. Segons Esquerra Republicana, en els darrers 10 anys s'han perdut a Catalunya 100.000 hectàrees de cultiu. Dimarts, a vaga estudiantil contra l'assetjament escolar. El detonant ha estat la mort per suïcidi de Sandra Peña, una jove sevillana de 14 anys que va ser víctima d'aquest bullying a l'escola on estudiava i que no va activar cap mena de protocol. El sindicat d'estudiants, convocant de l'aturada, vol posar el focus en els milers d'alumnes que són víctimes d'aquesta xacra i denunciar el que qualifiquen d'inacció dels centres escolars davant d'aquesta problemàtica. El psicòleg i president de SOS Bullying, Ferran Barri, es felicitava que la protesta l'encapçalin els mateixos estudiants, però també insistia en la necessitat de treballar els mecanismes de prevenció i de detecció precoç.
El que hauríem de treballar és en la prevenció i sobretot en la detecció precoç, abans de que això es destapi. Perquè aquests casos de bullying, quan es posen de manifest, realment potser ja porten setmanes i fins i tot mesos enquistats. I per tant nosaltres fem i focalitzem l'atenció en el que seria la prevenció, amb l'educació emocional, educació en valors, sentiments i emocions, i per una altra banda també en la detecció precoç des de l'aula, perquè els docents no estan entrenats d'una manera específica per detectar aquestes situacions.
A Girona guanya el no a la consulta ciutadana pel canvi de nom de la plaça Poeta Marquina. Els veïns d'aquesta plaça han votat majoritàriament en contra del canvi de nom que proposava l'Ajuntament, que volia recuperar el nom de plaça del Carril i així eliminar el topònim actual vinculat al règim franquista. Ens en dona més detalls la Maria Pilsa, de la Televisió de Girona.
De les 222 persones que podien votar en la consulta pel canvi de nom de la plaça Poeta Marquina pel de plaça del Carril, només ha votat un 25%. Concretament, 16 persones han estat a favor del canvi de nom, 34 en contra i cap persona ha votat en blanc.
Podem dir que, malauradament, en aquest cas, la ciutadania no està a favor de trencar aquesta memòria franquista que encara tenia el nomenclàtor de la ciutat de Girona.
Tot i haver fet dues reunions informatives amb els propietaris i propietàries de locals i habitatges de la plaça, des de l'actual govern es lamenta que la participació hagi estat tan baixa.
O no hi ha hagut interès suficient en el tema, o les dificultats que han pogut trobar les persones per poder-hi participar.
Aquest resultat serà el que el director de l'UMAT portarà a la comissió del nomenclàtor. Tot i això, al ser una votació consultiva a la que s'ha dut a terme, la comissió té la capacitat de decidir si finalment s'acaba canviant el nom de la plaça.
No em vull mullar amb què acabarà decidint la comissió del nomenclàtor, però nosaltres entenem que el resultat és força clar en aquest cas.
La Guàrdia Urbana està fent aquest matí controls sobre les BTC. Recordem que la nova llei del taxi preveu l'eliminació de les BTC urbanes a Barcelona i reservar aquest servei exclusivament al taxi. El nou text també inclou una plataforma de dades que a través de la geolocalització controlarà que taxis i BTCs no cometin irregularitats. En parlem amb els nostres companys de la xarxa, Jofre Alsina i Anna Ruiz. Anna, on sou exactament? On s'està fent aquest control?
Hola, Thaís, bon dia. Som davant la plaça de la Carbonera. Aquí s'ha habilitat aquest punt de control i els agents de la Guàrdia Urbana ja han immobilitzat aquest matí 3 BTCs. I amb el portaveu d'Elite Taxi, amb Tito Álvarez, preguntem ja si està gaudint de l'espectacle, Tito.
Estic gaudint molt. Bueno, a ver, esto es una imagen lamentable, la verdad, para una ciudad como Barcelona, pero bueno, es lo que tienen las empresas como Uber, el nuevo partner oficial del Barça, que bueno, hace un trabajo que es ilegal. Entonces desafía a nuestras instituciones, nuestra policía y el mayor club del mundo firma un acuerdo con ellos y le da igual.
Tito, han estat diversos els punts de control que ha habilitat la Guàrdia Urbana des que es va aprovar la llei del taxi. Aquest matí, dèiem, ja han estat 3 els BTC immobilitzats. Quin és el procediment? Què passa quan els agents aturen els conductors d'aquests vehicles?
Quan ven una VTC que lleva pasaje, la paran, comprueban si tiene autorización para hacer transporte urbano y el 99,9% no tienen. Entonces lo que hacen es hablar con los usuarios, bajarlos, explicarles que estos vehículos no pueden hacer este tipo de transporte, paran un taxi y se los llevan. Entonces ahora vendrá la grúa y tienen que pagar 4.001 euros para sacarlo. Ahora, solo desde enero del 2025 al mes de octubre, han pagado más de 7 millones de euros en sacar vehículos, o sea, pagados, ¿eh?, para poder sacar los vehículos. Entonces, es alucinante cómo el Barça puede firmar un acuerdo con empresas de este tipo, ¿no?
Tito, durant tota aquesta estona que hem estat acompanyant la seva i hem pogut observar com els agents immobilitzaven aquest últim BTC, vostè ha parlat amb un dels conductors d'aquests vehicles i els ha convidat a passar-se al món del taxi.
Sí, lo que les estoy explicando es que se vengan con nosotros, que hay 3 autoescuelas que están haciendo los cursos, regalando los cursos gratuitos y que va a tener un trabajo digno, que va a trabajar menos, va a cobrar más y no va a tener estos problemas, ¿no? Porque al final los usan, ellos no tienen ningún tipo de culpa, ellos salen a trabajar, buscan un trabajo, como no hay ninguna barrera de entrada, este es el modelo, ¿no?, que buscan estas empresas. Ya nos hemos dado el teléfono y lo mandaré a una autoescuela que sea gratis. Ya tengo que decir que ya van más de 400 conductores de Uber y Cabify que se han pasado al taxi y todos dicen lo mismo: esto es otro mundo, ojalá me hubiera venido antes.
Portaveu de l'Elite Taxi, Tito Álvarez, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Thaís, recordem, fins a aquest moment han estat 3 els BTC immobilitzats pels agents de la Guàrdia Urbana en aquest punt de control que s'ha habilitat davant la plaça de la Carbonera de Barcelona.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. I ara us expliquem que revisar la qualitat de l'aire als llocs de treball on hi ha climatització de més de 70 kW és obligatori, però gairebé no es compleix aquesta obligació. Això ho assegura l'Associació Catalana d'Empreses Especialistes en Síndrome de l'Edifici Malalt, que reclamen un major control. Ens ho expliquen des de BTV.
Preparar l'equip necessari per avaluar quina és la qualitat de l'aire i si hi ha partícules suspeses a l'ambient en aquest despatx. Després, les mostres es duen al laboratori per quantificar fongs i bacteris. Part imprescindible de les revisions és assegurar-se que els aparells i els conductes de ventilació estan bé. Els treballs han d'anar a càrrec d'una empresa qualificada i és obligació del titular fer-ne i tenir un registre del que s'hi fa.
Pràcticament no es fan inspeccions.
Les persones que ens demanen inspeccions, hi ha persones que tenen aquesta voluntat de seguretat cap a elles o cap als seus treballadors, però la immensa majoria és que no sap que és obligatori. i l'administració tampoc fa el suficient com perquè es facin.
Aquestes revisions són obligatòries per a tots els espais que tinguin sistemes de climatització de més de 70 kW. De fet, s'hauran de presentar quan els organismes de control acreditats facin una inspecció tècnica completa. Això és, segons el reglament, cada 15 anys. Diuen els experts que el control de la qualitat ambiental i de la xarxa de conductes és essencial perquè no afecti la salut dels que s'hi estan.
El Gremi de la Pagesia Catalana llença un ultimàtum a les administracions i els dona 10 dies per aplicar mesures immediates i efectives contra la dermatosi nodular contagiosa. Volen que en aquest termini estiguin vacunats el 100% d'animals dins del radi d'afectació de la malaltia. Membres del col·lectiu Pagès han portat a terme una acció de protesta a les portes d'algunes oficines comarcals del Departament d'Agricultura aquest dimarts al matí contra la gestió de la dermatosi nodular contagiosa. En concret, han portat bales de palla amb la intenció de bloquejar l'entrada. L'avís va adreçat a la Generalitat, l'Estat i la Comissió Europea i els productors han amenaçat amb petites accions reivindicatives que aniran augmentant d'intensitat si no s'atenen les seves peticions. I Lleida exposa fins a 200 espècies de bolets al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs en el marc de la 35a mostra de bolets de tardor que impulsa la secció de micologia. La mostra, una de les més visitades, estarà oberta fins dimecres vinent. És una crònica de Moisés Camunyes, de Lleida Televisió.
L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha inaugurat la 35a edició de l'exposició de bolets de tardor de les Terres de Lleida. Enguany compta amb 200 varietats en una temporada amb bona producció.
Fa 35 anys que vam començar i, bueno, si ho tenen interromput, hi ha hagut anys dramàtics per la sequera, portaven dos anys molt fotuts. Aquest any hem pogut fer més espècies, ja.
Una de les sorpreses de la temporada és que hi ha diverses varietats habituals que enguany no s'han trobat.
Bolets que durant els 35 anys hi han sigut, aquest any no s'han trobat. O sigui, les llores, rússoles, cruelgues o com li vulgueu dir, que són vermells, verds, grocs, de molts colors, que sempre he trobat, que moltes vegades estan passats, però hi són. Aquest any no hi eren.
L'exposició es podrà veure fins al pròxim dimecres.
Deu minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Aquí al Notícies en Xarxa repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. Arrenca la primera ronda de la Copa del Rei de futbol.
Sí, la disputaran entre avui i dijous 9 equips catalans. El primer que entra en joc avui és el Girona, que jugarà a les 7 de la tarda al camp del Constància Mallorquí, un equip de tercera federació. És per això que Mitchell aprofitarà per fer rotacions, per donar minuts a